mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así es tema, así continuem. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te a esta sintonia COPE. Soc Raúl Puchol i sí, també m'agraden les 24 de desembre, perquè és la nit de Nadal, de la que parlarem en un instant i cantarem fins i tot el tirorí, tirorí, senyor rei, i estic així. I per què? Ara t'ho contem i t'ho expliquem. Però abans, com sempre, que va a estes hores, guaitemacastellóninformación.com. Volem saber quina és la seva notícia del dia. Castellón aprueba el presupuesto de 2025 en la Junta de Gobierno Local. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellóninformación.com. I l'oratge, com el tenim? Agència Estatal de Meteorologia. Què tal les coses por ahí arriba, Noelia García?
Buenas tardes. Buenas. Hoy día de Nochebuena con tiempo estable. En general, tarde soleada y cielo poco nuboso o despejado. Suben las temperaturas máximas, 19 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz. Continúa con fuerza el viento del noroeste y se prevén rachas muy fuertes en el interior norte que podrán alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora. El viento disminuirá a lo largo de la tarde. Mañana, día de Navidad, con tiempo estable. Continuaremos con cielos poco nubosos o despejados. No se descartan al final del día nubes bajas y en el litoral posibles precipitaciones débiles y aisladas. Mañana máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y 16 en Vinaroz y una mínima de 7 grados en Castellón de la Plana. Por la mañana soplará viento flojo de componente oeste, tendiendo por la tarde a levante flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y todas las noticias que escoltes per así les pot llegir les 24 horas del día al nostre web cope.es/castellón. A hores d'ara, destaquem, descubre el secreto para servir de manera perfecta el cava en Navidad. No pasarse del frío. És el consell d'Esteban Martí Navarro des de Viña Natura i el seu cava Babel a cope.es/castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Playing with
bombs like kids play with toys. A Vila-real el Nadal és especial, és especial, però especial. Perquè no sé si és la nit de Nadal, és dir, avui, si és demà, ja comencen a engolar. Perquè el segon dia de Nadal no cal esperar a que siga la vesprada nit del dia 5. Ja el segon dia de Nadal pel matí succedís això a la plaça Major. I així, indefinidament, fins que acaba el que és la recepció als ambaixadors dels majestats d'Orient, que s'apropen els missatgers per recollir les cartes de xiquets i xiquetes de Vila-real, sempre amb el segell i el suport de la joventut antoniana, que estan durant tot l'any treballant per les persones i famílies més necessitades, però que ara és més visible perquè són els que acollissen als mags d'Orient i a totes les seves comitives reials, ambaixadors, recollidors, en fin, no sé si collidors de taronges també ne tenen per preparar, però, o de garrofes, eh? És veritat perquè Albert de Arrufat i Marta Usó, molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
I president i tresorera de la joventut antoniana. I no sabeu, no sé si sabeu que un dia les garrofes s'han posat de nou de moda. Ja fan crema de garrofes, licor de garrofes. Tal vegada tot això és màrqueting que ve del tirorí.
Podria ser. Igual n'hi ha que canviar el tirorí, la lletra, que pareix que les garrofes siguin pan seu rossí, o s'ha de canviar.
Bé, lo de les palles i que no... I això s'ha perdut ja. Bueno, s'ha perdut el món rural, encara existís, evidentment, sí. Per tot el que és, no per les pessebres, sinó per tot el que és la ramaderia que encara ens queda a les nostres comarques. Com arriba al final d'este 2024 la joventut antoniana, en el que sempre hi han coses que fer front, no? Però quan ve alguna crisi, quan ve alguna guerra, quan ve alguna dana, pues sempre pareix que hi has que ajudar més. Contamos, Marta.
Pues sí, nosaltres estem durant tot l'any ajudant a les persones que ho necessiten, però sí que és veritat que en aquestes circumstàncies moltes vegades n'hi ha que intentar recolzar un poc més i ajudar a aquestes persones que a lo millor de norma no han necessitat ajuda, però per alguna circumstància pues, que se dona n'hi ha que ajudar i crec que és important i per això estem nosaltres i està Vila-real.
Mm. L'any 2024 ja ho feu el balanç o ja que esperarà que s'acabi?
Pues a nivell de lo que és l'atenció primària i l'atenció social, tanquem un poc l'any un poc més avant, una vegada passada de Nadal, que és quan publiquem la memòria social, que també en fi, durant el primer semestre de l'any, ja sobretot mirant a la festivitat de juny de Sant Antoni de Pàdua, ahí és on fem públic un poc el balanç de l'any anterior. Però el que sí sabem certament és que ha hagut un augment significatiu de famílies. Estem ajudant al voltant de 80 famílies actualment. Hi ha molta immigració provinent de Sud-amèrica i és un poc el repte al que ens estem enfrontant enguany. Ja l'any passat també es veia, però sobretot enguany, i atendre aquesta situació de tota la gent que ve d'allí de Sud-amèrica, pues intentar que puguen encontrar un treball, que puguen estabilitzar-se i tindre tot el que necessiten.
És curiós perquè és evolutiu, tal com està socialment el nostre entorn, no? Va haver una època que era més el món àrab, una altra època que era més els romanesos, època que sempre, també quan hi ha crisi, són els nadius, els natius, i en aquesta ocasió ve molta gent de la part de sud-americana.
Sí, la escena és, sobretot crec que de Colòmbia, si no m'equivoco, Marta.
Sí, Colòmbia,
Perú. Estem rebent bastant gent d'allí. Sí, com dius, és un poc cíclic del Marroc, bueno, tot el nord d'Àfrica, de Romania també. En fi, hem tingut allí, en funció de l'etapa,
sí.
Certs moments, quan a la crisi que vam aplegar a 130 famílies que teníem. Però bueno, anem a intentar seguir ajudant-los i sobretot anar millorant també nosaltres mateixos. No sols atenent-los en menjar, sinó també fer una ajuda un poc més completa, més integral, que és un poc el repte ara mateix de Joventut Antoniana, d'ajudar-los no sols en iniciar aliment, que pareix el més visible, sinó ajudant-los a eixir d'aquesta situació d'exclusió.
És dir, que també vol evolucionar la Joventut Antoniana i només dedicar-se, que no és poc, al tema d'aliments.
Sí, és el repte, no?, que tenim també en el que és el projecte d'Escola de Família, que ja fa uns quants anys que vam començar, en les classes de castellà, classes d'alfabetització, ludoteca, d'economia familiar, d'eficiència energètica, inclús en guany, per tal que les famílies pues, abarquen més aspectes que puguen desenvolupar-se millor amb l'ajuda de Joventut Antoniana.
Hi ha vegades que donem per fet que la gent coneixem coses i jo crec que de tant en tant hi ha que recordar-lo. La Joventut Antoniana, com el seu nom indica, sou gent jove, fins a una edat en concret podeu estar totes les setmanes col·laborant. Quin tipus de col·laboració és el que feu en aquestes famílies? Com se trien aquestes famílies?
Pues, les famílies venen a Joventut Antoniana a sol·licitar l'ajuda. Nosaltres, mitjançant unes documentacions, pues, aprovem a aquestes famílies per a que reben la nostra ajuda i a partir d'ahí ja comença el procés d'ajudar-los. Se fiquen en contacte amb la treballadora social que té Joventut Antoniana i els fa un pla de treball, com havia explicat Albert, no? Intentem pues, que aquestes persones a poc puguen estar més formades en els cursets que Joventut Antoniana ofereix i a partir d'ahí ja Joventut Antoniana està dividida per sectors i cada sector s'encarrega d'unes famílies concretes i cada dimarts les voluntaris i les voluntàries van a casa d'aquestes famílies i a part de fer l'acompanyament pues, també els donen el menjar. Però l'acompanyament creiem que és una base fonamental per a que també s'enquen inclosos en la societat i qualsevol cosa que necessiten nosaltres poder ajudar-la.
I ara el que voleu és donar un pas més, no? No sols la visita en dimarts, sinó intentar ajudar-los, col·laborar amb ells perquè puguen eixir de aquesta precarietat.
Exacte. Com deia Marta, tenim una persona professional i contractada dins de l'entitat que es fa aquest acompanyament, no sols l'acompanyament del voluntariat de Joventut Antoniana, sinó també aquesta persona que forma part de l'entitat i que està més damunt d'aquestes persones, les entrevista, té la formació necessària per a acompanyar-los i per a escoltar-los i intentar resoldre les problemàtiques que puguen sorgir i anar treballant a poc en ells. Les problemàtiques.
És una mostra del que hi ha darrere del tirorí-tirorí, no? Bé, així pues quedem en el tirorí-tirorí, que és la innocència de xiquets, les xiquetes, i també dels pares i mares, perquè ja que veureu a plaça després les iaies i els iaios que estan acompanyant els xiquets en tot el recorregut de la cabalgata dels Reis del dia 5, com també se desganyiten i ho donen absolutament tot. Però tot començarà este segon dia de Nadal, el dia 26, a una hora prudencial, començarà les les cues de tots els xiquets i xiquetes que vulguen lliurar aquesta carta, que esperem que tinguin temps de preparar-la aquests dies, per al missatger reial. Hi ha un acte d'arribada, de benvinguda. Conteu-nos com està tot l'operatiu i com se pot col·laborar també per a que la joventut antoniana puga tindre fons per seguir donant aquest suport a les famílies necessitades, en este cas l'any 2024-80.
Com bé has dit, el dia 26, el segon dia de Nadal, a les 10:30 arribaran a la plaça Major els missatgers reials i ahir tots els xiquets i xiquetes de Vila-real podran tirar la seva carta per a que després ells l'envien als Reis i allí podran adquirir el segell antonià per a ficar-lo en les cartes i que arribi ben lluny a Orient, i també podran adquirir la Toteva, que enguany és nova, s'ha de tela dels Tres Reis Mags, que està molt xula, jo d'ací convido a tot el món a que la compre, i també podran adquirir la palla de garrofes, les xapes i el passaport que vam ficar l'any passat, les enganxines, i podran ajudar-nos, no?, a complir la nostra tasca social diària gràcies a la compra d'aquest merchandising.
Uh-huh. Merchandising que va en augment. Vosaltres heu vengut en unes samarretes, unes sudaderes, en el que estan Melchor, Gaspar i Baltasar, en ese disseny tan peculiar d'un personatge que cada vegada està fent-se més actiu, no?, en quant als dissenys gràfics.
Sí, la veritat és que l'any passat ja, pues, en el disseny de Carlos Chiva, pues, ens va ajudar a fer aquestes dessuadores, com s'ha de dir, i gràcies. La veritat és que van tindre molt d'èxit l'any passat, enguany també. He de dir que ja la gent que ho vulgui s'ha d'esperar ja l'any que ve, perquè és baix la demanda per pàgina web, i ara ja han fet un poquet tard, i s'ha quedat sense.
Hi ha 3X, per cert, no?
3XL, sí. Potser que sí, i si no, ja farem el que faci falta.
Pregunte, per si acas.
Sí.
El repte el 25 és Pedre Pes, però és el 24, el 23, el 21...
És mal moment, ara mateix.
16, 15, 16...
Però bé, sí, com dius, la qüestió és... estem ampliant tot el merchandising, com explicava Marta, les de suaures també, perquè estem molt acostumats, no?, a veure Papa Noel, renos, en fi, una sèrie de merchandising molt de Papa Noel, molt de Nadal.
Una cosa, se diu Grinch, també està...
També, tot.
És horrible.
I trobàvem en falta, no?, algo que fora més propi o en lo que mos identifiquem, i estem treballant en això, i la veritat és que estem molt contents, perquè la gent també ho recolza molt, sap la labor que n'hi ha darrere, sap i seus diners que dona també pel que van dedicats, i la recepció està sent boníssima. Entonces, també es motiva cada any anar aportant un element nou i anar oferint-lo.
I a més que està buscat perquè ningú fa este tipus de prendes, d'usos als balcons, a les balconades, no sé, la xapeta, que dius, bueno, una xapeta, però sí, no hi ha ese merchandising dels mags d'Orient. Este, el Grinch, deuria ser l'Herodes dels mags d'Orient. Dic jo que serà la pròpia lletja, perquè mira, que és un personatge que si no no el volem gens, ni miqueta. Doncs això serà el dijous, que és el dia 26, i ese dia ja comença el moviment en la porteria dels franciscans, com sempre s'anomena, on té la seva seu la joventut antoniana, encara que van modernitzant-se, la gent jove va evolucionant, i també ja es poden fer les reserves per el web. Quin tipus de reserves? Que els mags d'Orient puguen visitar-te en persona la nit del dia 5 o repartir els joguets el matí del dia 6. És voluntari, és un tipus d'ajuda, ni en tarifes. Conteu-nos com és tot l'operatiu que heu preparat.
Pues bé, com dius, per a la visita del dia 5, per la nit, pues, com comentaves, tota la gent que si no ho desitja pot fer la reserva a través de la pàgina web de Joventut Antoniana, o també acudir allí presencialment al convent dels Pares Franciscans, que és un poc el nostre quartel general, la nostra seu, i allí fer la reserva també, inclús per al dia 6 pel matí, tot aquell que vulgui, pues, i ese dia sí que ha de ser necessàriament la reserva allí en el convent. Han d'acudir allí els dies 2, 3 i 4 de gener, estarem allí esperant, com tots els anys. I sí, també recordar, no?, que arrel de la pandèmia, algo positiu que ens va quedar van ser les videotelefonades, i pues, totes les famílies que vulguin, els xiquets que ho desitgen, els dies abans de la cabalgata, els dies 2, 3 i 4 també, les majestats ja es poden ficar en contacte a través de les videotelefonades en els xiquets per a tindre una primera presa de contacte, no? Saber com els anà de l'any, saber si s'estan portant bé, no? Que és lo habitual. I crec que és molt bonic també, perquè és una sorpresa, tu t'estàs esperant, no?, que apleguen el dia 5, la cabalgata, però mai t'esperes que un dia 3 de gener, de moment, te criden al mòbil i siga Melchor o Gaspar o Baltasar que estiguen allí preguntant-te a veure com va això.
Joventudantoniana.org. És a dir, això no estava registrada en cap Joventut Antoniana.
No, per sort no.
Ahí està, Joventudantoniana.org, i quan entres a la dreta posa Navidad y Reyes 2024-2025. També ho pots... I és que ho tenia en castellà. També està en valencià, eh? Sí. I ahí tens absolutament de tot. La programació, el missatger real, el pregó de Reis, que del que ara parlarem, perquè també és el dia 26, sí. La videotelefonada, la cabalgata, el repartiment nocturn, el repartiment diurn, i ahí està tota la informació.
Sí, i ja que comentes sobre la web, també la vam fer nova, crec que fa un parell d'anys, si no m'equivoque. Sobretot en aquesta mateixa pàgina que comentes, al final hi ha un punt que fica descobrir la tradició, i ahí expliquem els orígens de la cabalgada, de l'acte del missatger, del prego, el merchandising que se dona. Crec que és interessant, està aixina un poquet més en segon plano, però també tot qui tinga curiositat per conèixer-ho, perquè moltes vegades parlem, pues, la segona cabalgata més antiga a la Comunitat Valenciana, enguany fem 98 anys, pues, qui vulgui conèixer també un poc els orígens de cada part, del missatger, del pregó, pues, en la mateixa pàgina web està també explicat.
Tot explicat i tot preparat per celebrar l'arribada dels Mags d'Orient com cal i com a Vila-real es fa d'esta manera única, que és desganitant-se. Però el 26, ja que ve el missatger reial, per la vesprada és el pregó de Reis.
Efectivament, el dia 26 el pregó de Reis serà a les 6 a l'Auditori Municipal de la ciutat de Vila-real. A les 5 i mitja obrirem les portes. I enguany el prego és a càrrec de Jorge Andreu, exmembre de la Junta dels Antonians. També va ser expresident, secretari, tresorer. I enguany ens acompanya la tia Vicentica amb el seu sou Nadals Vicentiqueros. I crec que és un acte al que podeu vindre acompanyats amb tota la família, perquè crec que ens ho anem a passar molt bé, moltes risses, molta alegria, molts moments únics. I per adquirir les entrades seran aquest mateix dia, a les 5 i quart obrirem les taquilles i les entrades seran gratuïtes fins a completar l'aforament.
No n'hi ha vessant solidària per a la Joventut Antoniana, en aquest cas? O vendreu allí...
Efectivament, el merchandising. El merchandising, vendrem també les tote bags i si sobra alguna cosa del missatger, pues, també la vendrem.
Tote bags. Sí,
les bosses de tela.
Ah, les bosses de tela, que estan de moda, eh? I ahí sí que en tenim. I cobertores d'estos ne queden o no? I Reis que estan... No.
Els cobertors s'han acabat. Enguany es van ficar a la venda a través de la pàgina web i ja el que quedava, però bueno, la gent crec que s'està demanant. També Reis al balcó és algo que tots els anys es demanen i que anem a intentar, a veure, és un poc complex, però bueno, està anotat.
Marta Usó, Albert de Rufat, des de la Joventut Antoniana, felicitats per tota la tasca que esteu realitzant. Sou Premi Solidari de Cadena 100, això ja és a perpetuïtat, i ahí seguiu treballant, evidentment, per a la gent més necessitada, en este cas en 2024, 80 famílies, i preparant tot l'operatiu perquè aquesta il·lusió, aquesta emoció de l'arribada dels Mags d'Orient siga perdurant ja durant 98 anys, de moment, a la ciutat de Vila-real. Gràcies, felicitats i enhorabona per tota la tasca que esteu realitzant.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I anem a cantar el Tirorí, a veure si...
Tirorí, tirorí, senyor rei estic ací. Palla i garrofes, tot el seu rossí. Casquets i avellanes, tot per a mi. Tirorí, tirorí, senyor rei estic ací.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Todavía no conoces el nuevo Renault 5 100% eléctrico? ¿Sabes que puede salirte gratis? Sí, sí, como lo oyes, gratis. Visítanos en Renault Autersa y solicítanos sin coste un estudio energético personalizado y te demostraremos que este coche puede salirte gratis. Además, hasta el 31 de diciembre te regalamos el punto de recarga para tu nuevo Renault 5, porque comprar un eléctrico Renault es sinónimo de ahorro. Visítanos en Autersa, tu concesionario Renault de Castellón y Villarreal.
Tenemos ante nosotros una nueva Navidad y con García Folques será inolvidable. Viste tu mesa de fiesta con vajillas elegantes, cubertería, cristalería y los mejores utensilios de cocina. Máxima calidad y precios para sonreír en estas fechas tan especiales. Siente el espíritu navideño en cada rincón de una tienda llena de detalles para el hostelero y el particular. Suministros García Folques, Ciudad del Transporte, Castellón. Feliz Navidad.
Bienvenidos a la fábrica de recuerdos inolvidables de Todo Juguete. Para obtener los mejores recuerdos, no olviden dejar los móviles a un lado. Acérquense a los niños, escúchenlos, rían a carcajadas, jueguen con ellos todo el rato que sea necesario y dejen que suceda la magia de la Navidad.
Las tiendas de Todo Juguete ya se han llenado de la magia de la Navidad. Todos los juguetes al mejor precio. Pide ya tu catálogo de Navidad y Reyes para que la magia de la Navidad llegue a los más pequeños.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete en Castellón, Villarreal, Valduxó, Benicarlo y todojuguete.es.
El diumenge 5 de gener, Suera, Vespre de Reis, un poble al carrer. Mostra enològica d'usos, costums i tradicions de l'Espadà. La mostra pionera de les nostres comarques, declarada festa d'interès turístic de la Comunitat Valenciana. Des de les 10 de matí durant tot el dia hi haurà personatges típics, exposicions, corralets, estambes populars, gastronomia local i per la vesprada, representació teatral i cavalcada dels Reis d'Orient, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Castelló i Diputació de Castelló.
Almendras Marcona de nuestro territorio, miel de romero de Culla, nueces de Zucaina, avellanas de Benasal, mistela de Mas de Rander. Así son los productos de proximidad que utilizan en Turrones Agut de Benlloc para sus elaboraciones. Descúbrelas en turronesagut.com. También tienda online y todo el mes de diciembre en su puesto de venta de la Plaza de Santa Clara junto a las floristerías, con la novedosa crema de turrón para untar en tus desayunos y postres caseros o el pralín de pistacho. Agut de Benlloc, cuarta generación turronera desde 1915.
Rey Melchor, Dani García pide una batidora.
Cash Money.
Lorena Sánchez, una consola.
Cash Money.
Los Reyes Magos tienen claro dónde conseguir sus regalos estas Navidades.
Televisor.
Pues tú, ¿qué crees? Cash Money.
Cash Money.
Cash Money Electrodomésticos. Los mejores precios de Castellón y provincia también en Navidad. En la Ciudad del Transporte y en cashmoney.es.
Sí, sí, sí. Cash Money, sí.
Encontrar el hogar perfecto es más que una búsqueda. Es el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Redpiso Castellón te ayuda a dar ese paso asesorándote y ofreciéndote el inmueble que necesitas. Llama al 964-749-802 o visita redpiso.es. Redpiso Castellón, en Asensi 24. ¡Feliz Navidad!
Fiestas sean aún más especiales con los productos de congelados Vildecasa, porque cuando hablamos de calidad, hablamos de los sabores que nos hacen sentirnos como en casa. Exquisitos mariscos y pescados ultracongelados, aperitivos, carnes, precocinados y delicatessen. Y si lo que buscas es lo auténtico, no olvides nuestra marca de casa, porque en cada bocado te llevamos el sabor de toda la vida, hecho con cariño y calidad. Estamos en Hermanos Bou. Abrimos nuestra tienda en Navidad de 9 a 2 y de 4 a 7, sábados de 9 a 2. ¡Felices fiestas!
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 30 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puigol i sí, també m'agraden els 24 de desembre. Com no tenen que agradar si és la nit de Nadal. En un instant parlarem del Nadal i parlarem de Ceracope i parlarem també de què, de què. Ah, sí, 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 que tenim que rejuvenir-nos. Amb Inés Museros, que és dimarts, oui, clar que sí. Però abans, a les 2 de la vesprada i 20 minuts, informativo mediodía COPE. Quins són els principals continguts en un dia que és el de la nit de Nadal, Alberto Marco?
Doncs el matí de Nadal que ha servit per a que el president del Villarreal, Fernando Roig, farà el seu clàssic brindis nadalenc i també la llista de desitjos per a 2025. I un punt és clau, evidentment l'equip diu que lo primordial és que salva primera divisió, però apunta que és necessari que torne, especialment per solvència econòmica, a competició europea de cara a la pròxima campanya.
Tot això i molt més, molt de Nadal, avui, a l'informativo Mediodía COPE de les 2 de la vesprada i 20 minuts amb Alberto Marco.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza número 80 de Castellón.
Porque es de noche, porque es de noche. Pero no me diréis que no es un día bonito también cuando no es de noche. esta Nochebuena. Y además, si nos rejuvenecemos con Inés Museros desde la calle Ayosa 90 de Castellón, mucho mejor. Muy buenos días, Inés.
Hola, buenos días, Raúl.
Vienes con zambomba, con pandereta, con... ¿Eres de villancicos?
Soy de Navidad. O sea, todo me gusta lo que es referente a Navidad. Uh-huh. Y sobre todo, pues, oye, el arreglarme, el pasar una noche, pues, bien vestida, bien maquillada. Me gusta la celebración de la Navidad. O sea, es todo bonito.
¿Qué nos hubieras recomendado para hoy, por ejemplo, que podemos hacernos en cualquier otro día, ¿no? ¿Qué tratamiento específico nos quieres traer hoy en este día tan especial desde Inés Museros en la calle Ayosa 90 de Castellón?
Bueno, pues mira, nosotros tanto ahora, ya la que no se lo haya hecho no pasa absolutamente nada, pero de cara a la Nochevieja o a Reyes, lo que son para todas las fiestas, siempre recomendamos un tratamiento que tenga un efecto rápido de belleza, luminosidad, hidratación y que con una sesión lo tengas. Nosotros con eso tenemos un tratamiento que le llamamos el Glow, pues porque hace todos esos beneficios en solo una sesión y es poco tiempo, es una hora de tratamiento.
¿Una hora?
Sí.
Pero no es una limpieza de cutis, dices que... ¿Qué
es,
tiene?
Es un tratamiento que es simplemente para aportar luminosidad, hidratación...
Masaje en la cara relajada...
Exacto.
O sea, que estás templat.
Exacto, como así se dice, estén templat.
¿Y es solo una sesión de una hora?
Sí, es una sesión de una hora que se suele hacer pues antes de un evento, de una boda, de una cena, pues que no tengo tiempo y quiero verme la piel bien para esta noche o para mañana, un tratamiento de esos. Lo recomendamos porque además la gente suele salir muy contenta. No solo dura, como la cenicienta, que se va a las 12 horas, sino que los días siguientes tú tienes la piel pues más hidratada, más jugosa, más luminosa. Y luego el maquillaje queda mucho más bonito cuando la base de la piel está tratada.
Mira qué bien, mira qué bien. Esto principalmente, claro, no sé por qué, parece que lo dirijamos a las mujeres, también para los hombres. ¿Tú crees que el tratamiento Glow este me hubiera venido bien hace unas semanitas que tuve que hacer 4 presentaciones seguidas, que claro, más las preparaciones y yo no sé ni cómo llegué? ¿El tratamiento este Glow me hubiera rejuvenecido, me hubiera hecho...?
Sí, te hubiera ido bien. Nosotros tenemos muchos. Sí, tenemos muchos hombres en el centro que vienen y se lo hacen. Y hoy en día el hombre se cuida más la piel que hace unos años. Y bueno, eso se traduce pues en mejor aspecto, como la piel más joven, no, porque a veces la gente quiere hacerse un tratamiento y que le quites las arrugas o que no, pero sí que una piel cuidada, buen aspecto y con luminosidad.
Bueno, pues una horita, una sesión y para poder regalar también hay un precio, ¿no? Porque sería bonito poder regalarlo, poder realizarlo en Inés Museros.
Sí, este tratamiento son 95 euros, porque sí que es cierto que hay una fase que no te he contado, Raúl, en la que pasamos un láser de rejuvenecimiento. O sea, digamos que es un tratamiento tradicional de cabina más el láser. Hemos hecho un mix para que sea un efecto mucho más glow y mucho más... evidente. Y bueno, para la persona que oye que yo no tengo tiempo, que solo tengo media hora, o que a mí tampoco quiero algo rápido que no había pensado en hacerme nada, pero sí que es cierto que me quiero ver bien, tenemos otro que es el flash, como el nombre indica.
Flash.
Es unos 40 minutos y bueno, sales con la piel espectacular.
Bueno, pues para Nochevieja, por ejemplo, da tiempo a hacerse el tratamiento Glow o el Flash, el Glow Flash, sí. O para el día del roscón, si te sientes un poquito cansada, pues te va a dar una vitalidad facial espectacular en Inés Museros desde la calle Ayosa 90 de Castellón. Oye, ya que estamos con esta sección rejuveneciendo con Inés Museros, ¿hay algún consejo casero para...?
Bueno, mira, yo, el que no haya tenido tiempo, siempre lo digo, es un poco un consejo de estar por casa, pero que a mí me ha dado buenos resultados. Y es que, pues, que dormimos mal, bebemos más alcohol de lo habitual, comemos peor. Sí que nos levantamos muchas veces con los ojos hinchados. Entonces, un truco casero que funciona y que va muy bien es tú te haces una manzanilla y la bolsita, después de haber hecho la manzanilla, la guardas en la nevera. Antes de cualquier evento, de maquillarte, o media horita antes, tú te pones los dos saquitos en los ojos, te tumbas en el sofá para relajarte y eso descongestiona. relaja. Deja los ojos fantásticos. Y te quita esa sensación de fatiga y de cansancio. Y consigue desinflamar un poquito la bolsa.
Y tiene que ser de manzanilla.
Tiene que ser de manzanilla de porque manzanilla. La manzanilla tiene esas propiedades calmantes y descongestivas. No puede ser té. Tiene que ser manzanilla.
Pero tiene que estar al congelador o en la nevera.
No, en la nevera.
En la nevera.
Porque al congelador.
Los de casa. Cuidado que he dejado ahí lo de la manzanilla.
No me lo tiréis a la basura.
Ay, los ojos que ha dicho Inés Museros en la COPE que esto
va
es
muy bien.
Fenomenal.
Va muy bien.
Lo voy a probar, ¿eh?
Ya lo verás.
Yo no me voy a maquillar después, pero voy a probarlo.
Sí, pero
manzanilla.
Es que es para descongestionar.
Nevera. Descongestionar. O sea, las bolsitas estas dices que se van un poquito...
Se va, se nota. Yo he tenido, fíjate, alguna experiencia con alguna novia de ir a maquillarla y pues llorar. No me ha pasado. Y llorar. Y yo, mira, por favor, no llores más porque es que lo voy a tener muy mal para poderte dejar luego bien. Le hemos puesto esta solución. Increíble.
Con Inés Museros, rejuvenecemos todos los martes en este tu programa. Es la última vez que lo hacemos en este 2024. Te esperamos en el primer martes de 2025. Hemos conocido el tratamiento Glow, también el flash del tratamiento Glow que nos va a venir de maravilla para Nochevieja, para el Roscón o para cualquier evento que tengamos en el que, si estamos cansados, si estamos cansadas, nos va a dar una vitalidad diferente a nuestra piel. Desde la calle Alloza 90, es momento de desear, Inés Museros, feliz Navidad.
Sí, feliz Navidad a todo el mundo y mucha paz y felicidad sobre todo.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Alloza número 80 de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Normalment és el dia 1, dia musical per excel·lència. Darrerament ja tenim més costum de al voltant del 24, el 25, tindre concerts. I el segon dia de Nadal, que és festa local a Vila-real, dintre del cicle de música clàssica, ja és costum també que a l'església arciprestal Major Sant Jaume tinguem un concert de Nadal que, com diem, és més que especial, perquè és festiu a Vila-real i també per el repertori. Salva Sebastià serà l'home que dirigirà, que està dirigint ja i que donarà aquesta empenta, aquesta coordinació de tot el que és una gran obra que molta gent encara no haurà descobert i que és moment d'apropar-se a partir de quan comence, que és una hora que va molt bé també, perquè com diem, el segon dia de Nadal, 26 de desembre, festiu a Vila-real, a les 8 de la vesprada, a l'Església Major Sant Jaume. Salva, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Són moments especials i està assolint-se ja el que és este concert del segon dia de Nadal a Vila-real.
Sí, és de veres. De fet, bueno, vaig tenir l'oportunitat en el 2021 també de dirigir-lo i ja és una data per a, no sols per al públic de Vila-real, sinó dels pobles de la contorna, s'anomena molt, no? El 26 és el concert de Nadal a Vila-real. Sí.
Per a tu, què significa tornar, Salva?
Uau, pues, bueno, sempre tornar és signe de que les coses s'han fet bé per la meva part, però per l'altra, sobretot de l'alegria de que aquest projecte de crear escena, que, bueno, que ja porta 6 anys, en diferents activitats musicals al llarg de Vila-real, però sobretot que se concert de Nadal que se consolide i se consolide especialment en guany en esta producció que vol dir jo que és molt, molt grandiosa.
Pues contamos com és de grandiosa, Salva.
Pues imagina't que qualsevol públic que pugui apropar-se a la veu o a l'òpera l'aconsella en Rossini. Rossini és l'òpera bufa, la melodia espontània, sense ninguna cosa aixina molt, molt, de cap molt cerebral, per ell mateix ha dit, i de repent, en l'última etapa de la seva vida, li proposen fer una missa solemne, i ell la fa, però la fa per a una xicoteta sala d'una condesa. Quan acaba de fer-la, té tant d'èxit que diu... acabaran orquestant-la per a un gran cor, quatre solistes, tal, i pues, perquè l'orquestra un altre, l'orquestra jo. O sigui, estem en les portes d'escoltar l'última peça de un gran operista, de un gran especialista en la veu. Y entonces, claro, cuando tú te adentres a escoltar esta misa, evidentment hi ha una solemnitat, es diu la missa solemne, però al mateix temps et trobes que tens a ressonàncies d'òpera, o sea, és molt agradable d'escoltar.
La sonoritat fa que tingueu, que tingues que tindre, que es tingués que coordinar, que dirigir, eres el director, evidentment, director musical, a dos cors.
Exactament. Pensa que en la producció pujarem a l'escenari més de 100 persones. Necessitem un potencial de cor per a omplir de volum sonor l'església arxiprestral de Sant Jaume. Requerim molta massa. Per què? Perquè l'orquestra ja és una orquestra romàntica, una orquestra molt gran en la que ho orquestra Rossini, i necessita per darrere tindre un gran cor. Però no sol un gran cor, el mateix Rossini va dir: necessito un coro, una orquesta y los cuatro mejores cantantes del mundo. Y la veritat és que tindre com a solistes a Marian Torres, soprano, a la Mecha soprano, Serena Pérez, Manuel Valero, tenor, y Pablo López, baritón, és un regal de Nadal, però vamos, per als oïts i per a l'ànima.
I de Salva, este Burrianer, que ens conte? Seguisses per Palma, per on vas? Perquè, clar, el món de la música, al vostre nivell, vos fa estar ja... Si el món és global, lo vostre és massa.
Sí, bueno, en esta part de la meva vida he tornat a la docència. Estic en el Conservatori de Valldusson, el Conservatori Professional, el professor d'orquestra, i en alguns projectes educatius i fent concerts de convidat tant en Espanya com fora, com en este cas, i composant també. Estic en esta etapa de la meva vida, i per això te dic que per a mi és un regal tornar a col·laborar en esa producció.
Mm-hmm. Producció en la que també tenim cantants, no sols cors.
Exactament, com t'anomenat tenim a Marian Torres i a Manuel Valero, que ells participen normalment en els projectes de crear escena, però a més tenim a Serena Pérez, una mezzosoprano excepcional, i a Pablo López, un mallorquí, un barítono mallorquí també, que també col·labora així en crear escena assíduament, i no res. Ahir vam fer l'assaig un poc ja general, i la veritat és que és molt emocional. A més, l'església arxiprestral ho fa màgic, perquè l'acústica per al públic és excepcional, i te fiques on te fiques, pareix que canvia, és com la llum d'un quadre, no? És molt, molt màgic.
Mm-hmm. Quadres n'hi ha uns quarts per allí.
Sí,
important,
sí.
Eh? Però és increïble els anys que fa que s'han fet aquest tipus d'esglésies, o és que possiblement ara pensem menys en la sonoritat quan se fan noves construccions, i en aquell moment se pensava més, no? Pot ser que sigui
claro.
per este motiu.
Sí. De fet, esglésies, per exemple, que ja han caigut en el seu ús litúrgic, En Anglaterra, per exemple, s'utilitzen per estudis de tot tipus de gravació de música, per exemple. Saps? O sea... I bueno, i la veritat és que també n'hi ha que posar en valor no sols l'aspecte professional i excel·lència dels músics, sinó que, per exemple, tenim a l'orquestra de... O sea, el cor Tutti Bocci i el Juan Ramón Herrero, en José Vicente Balaguer, director, i Manuel Torada, director, que no deixen de ser gent en un alt nivell vocal i tal, però bueno, que són amateurs, entonces fan el sobreesforç, saps, d'assajar tota aquesta obra, perquè sobretot hi ha uns moments d'orfebreria, no?, d'orfebreria musical que és prou, les dona prou de treball, i la veritat és que ho estan fent molt, molt bé.
Pues ens alegrem que tot això es puga juntar, conjugar, coordinar, musicalitzar tots a una veu i a un mateix instrument, baix la batuta de Salva, que ha tingut a bé acompanyar-nos, també radiofònicament. Serà, recordem, segon dia de Nadal, avui de la vesprada, a l'Església Arciprestal Major Sant Jaume. La xicoteta missa solemne de Rossini. Has treballat molt en Rossini o...?
Sí, sí, la veritat és que, bueno, ja des de la meva experiència en l'Acadèmia Quitjana, en Siena, en la Genera, en algunes produccions, de fet, en un director, Gianluigi Gelmetti, que era especialista en Rossini, o sea, per a mi Rossini és com descorxar una botella de xampany, la veritat és molt, molt, molt vibrant i molt, molt espumós, molt espumós.
Salvador Sebastià, gràcies per compartir amb els oients de COPE el que és i serà este concert especial de Nadal del proper 26, que és dijous, eh? Un no sap si està avui en la nit de Nadal, si és dimarts, demà dimecres, el dijous, avui de la vesprada. Ens alegrem de poder saludar-te, moltes gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
Igualment, un fort abraç.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 47 minuts. No deixa de ser dimarts, encara que és la nit de Nadal. I els dimarts així passen coses molt interessants.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos en un día de celebración en familia, de festividad en conjunto, pero también de analizar lo que hemos vivido en este año y en pensar qué queremos para el próximo. Un balance y previsión que en este caso vamos a conocer de la mano y la voz de los representantes de la patronal azulejera. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. La pasada semana, Ascer hizo su clásico balance anual, del que os trajimos algunas pinceladas, como la estimación que apunta a estancamiento o leve descenso para este 2024 en todos los campos, menos en el mercado nacional. Hoy toca hacer un análisis más exhaustivo escuchando a los protagonistas. Por ejemplo, al presidente de la patronal, Vicente Nomdedeu, que así explicaba los datos productores del año. Mal inicio y final esperanzador.
Veníamos en caída, no era una caída libre, como hemos dicho hasta ahora, pero seguíamos cayendo, no a los números que es el que caímos en el 23 y en el 22, pero justo desde el mes de septiembre hay un repunte de la actividad en el sector y hace que hablar de lo que va a pasar a final de año se nos haga más difícil. La producción hasta octubre estaba cayendo el 2,3, pero todo parece indicar que acabaremos el año con las mismas cifras que acabamos el año pasado.
Unos números que también han arrastrado a la visión internacional de la cerámica, y es que no solo se ha perdido volumen de venta al extranjero, sino también cae su importancia.
Nuestro porcentaje de exportación, que llegó a estar en el 78%, en este momento está alrededor del 72%. O sea, bajan los metros vendidos. Y dentro de esa bajada de los metros vendidos, el porcentaje de exportación de metros vendidos es menor que el que venía siendo los años anteriores. Significa que alguien está colocando sus productos, bien sean productos similares a los nuestros, o bien sean productos sustitutivos, en mercado que antes tenía España.
Y ahí puso Nomdedeu el foco en la presentación. El problema llega con esa feroz competencia que, como lamenta, no juega con las mismas reglas, por lo que resulta casi imposible hacerles frente en algunos puntos.
Unos poquitos estamos regulados y lo que conseguimos a corto plazo es ir en contra de la política industrial que necesitamos. Y lo que estamos haciendo es favorecer el desarrollo de la competitividad de terceros países ante los países europeos, con todos los tipos de productos que ellos producen con normativas menos exigentes, tanto a nivel laboral como a nivel medioambiental como a nivel comercial. Ya se ha colado un país que no es europeo dentro del ranking de países que nosotros importamos de ellos, que es la India.
De cara a hacerle frente, Arce reclama una mayor ayuda a las instituciones europeas, que apelen al proteccionismo de la industria, como ha demandado, por ejemplo, la patronal en su última campaña. El problema es que ya llegan tarde, según su opinión.
De aquellos lodos, aquellos barros, estos polvos, si al sector se le hubiese escuchado durante esos 3 años de peticiones sobre muchas de las cosas que necesitábamos, y una era muy importante, que era el dinero que se había perdido debido a las circunstancias que nos han rodeado, el sector no estaría en la situación que actualmente está. Los datos son positivos más por el esfuerzo que hacemos nosotros que por el entorno en el cual nos estamos hoy moviendo.
Y ahora, de nuevo tirando de refranero, las consecuencias se notan con una caída importante de producción en lo que llevamos de década y una complicada situación a hacer frente.
Esto hay que regarlo todos los días, y si no lo regamos hay flores que se marchitan, y algunas están marchitando. Entonces hay que tener claro que somos un sector resiliente, potencialmente bueno, económico, rentable, que si no hubiera pasado lo que ha pasado, la rentabilidad se hubiera visto en las cuentas de explotación, y como ha pasado lo que ha pasado, la rentabilidad ha desaparecido, los EBITAs han caído. Y eso es lo que le estábamos pidiendo continuamente a la Administración, para que este sector no cayese de una forma tan brusca durante 3 años.
La esperanza ahora está llegando desde otro campo, el de las investigaciones que están en marcha contra India en diversos lugares y que pueden suponer un colchón para el productor europeo. Ismael García es vicepresidente de Ascer.
Estamos usando todos los procedimientos disponibles para equilibrar la competencia. Seguimos trabajando en el seno de nuestra Federación Europea, la CED, en propuestas a la Comisión Europea para regular más allá del dumping económico, evaluando condiciones ambientales, laborales y éticas. También seguimos de cerca la evolución de la investigación antidumping abierta por Estados Unidos contra India. Es un proceso complejo y, de hecho, se ha ido alargando los plazos. La previsión de que las medidas definitivas se anuncien será para junio del 2025.
Pero hay más preocupaciones, como, por ejemplo, otra política europea que está suponiendo un dolor de cabeza, como es la descarbonización. En 2030 se tienen que presentar los primeros resultados y, de momento, sí, hay descenso de emisiones, pero no es por lo que se espera. Lo explica desde la patronal Miguel Prior.
Las emisiones se han reducido, es cierto que se han reducido en el 2023 en un 19%, pero se han reducido no por una posibilidad de mejora de eficiencia, que en la medida que podemos empleamos evidentemente toda la mejor tecnología disponible, pero sí que se han reducido por una gran caída de la fabricación.
Aparte de ello, siguen las investigaciones con otras energías. A corto plazo, sí, sí, la visión algunas, que podemos decir de moda, como el hidrógeno, no se vislumbran como opción.
Otras opciones serían, por ejemplo, el uso de hornos eléctricos, el uso del hidrógeno para nuestros quemadores, que no son compatibles, por tanto, el hidrógeno habría que transformar lo que serían nuestros hornos, o esa captura de carbono. En el corto plazo no es factible a gran escala y, por tanto, pues pasarán años para saber si estas otras alternativas pueden ser viables, y además están condicionadas a una demanda por parte del sector soportada por el factor competitivo. Al final siempre tenemos que pensar que cualquier uso de energía futura que pudiese ser alternativa al gas natural debe de serlo también de forma en precio competitivo, para que nosotros no nos quedemos fuera del terreno de juego en los mercados, ¿no?
Por ello, y como apunta Prior, una es la opción principal por la que apuestan, el biometano.
Debemos impulsar el biogás y el biometano con un acceso prioritario para las industrias con difícil situación de gas. ¿Qué quiere decir? Que si conseguimos que se inyecte gas biometano en la red, pues deberíamos de reservar la capacidad de ese biometano, de ese gas, para utilizarlo en industrias que no tienen alternativas al gas natural para poder descarbonizarse.
Y dos detalles para finalizar de nuevo con Nomdedeu. El primero referente al empleo, que gana en importancia dado que se logra salvar en parte pese al descenso de la producción.
Generamos 90.000 empleos directos en España. Estoy hablando del año 23. Esto supone el 3,8% del empleo industrial de España. Generamos el 71.000 empleos en la Comunidad Valenciana. Esto significa el 20% casi del empleo industrial de la comunidad. Generamos el 26,4% del total del empleo de la provincia de Castellón. Por cada empleo directo en el sector se generan 5,2 empleos adicionales, y esto significa tener un efecto multiplicador increíblemente alto.
Y el otro ya mirando a 2025, donde los retos del sector van a ir marcados hacia el exterior.
El déficit energético, los costes y metas de descarbonización están desalineados con la realidad industrial y siguen desalineados con la realidad industrial. Y ese es uno de los primeros retos que hay que tener en cuenta. El segundo, todo esto ha producido una caída de demanda y una ventaja competitiva frente a países con menores costes y regulación. Nosotros tenemos más regulación. Bueno, Europa es regulación, Estados Unidos es innovación y los chinos son copia y pragmatismo. Europa nos hemos quedado con la regulación, o sea, todo lo que sale hay que regularlo y hacerlo difícil, o sea, regulaciones y no sencillas. Y el tercer reto es la pérdida de competitividad y de rentabilidad durante esta crisis energética, con una transferencia de cuota de mercado hacia otros productos, como hemos dicho en una parte de la exposición.
Vamos con más actualidad. Y en este caso, con el balance positivo que hace el puerto Castellón de su misión comercial en Argelia, se ha convertido en el primer puerto español que ha reactivado relaciones comerciales. Ya se notará a partir de enero del próximo año con el regreso de alguna línea regular, también con empresas y asociaciones empresariales argelinas interesadas en instalarse en el puerto de Castellón. Además, también se va a trabajar en un encuentro con ANFEC para dar la visión de hacia dónde puede ser ese regreso de las fritas, esmaltes y colores cerámicos al país argelino. Y más novedades que llegan para Cevisamán 2025, recordemos, del 24 al 28 de febrero, y es que el sector de maquinaria y tecnología para la industria cerámica volverá a contar con pabellón propio para mostrar los últimos avances e innovaciones del sector. Todo ello de la mano de la patronal sectorial ASB, que vuelve a contar con Cevisama como un escaparate clave para mostrar sus últimas novedades. Y completamos con apuntes, pues, para estos días, con tres exposiciones diferentes donde la cerámica es protagonista. Uno lo tenemos en el Museo del Azulejo Manolo Safón de Onda, que es Fruits del Atardor, donde han participado los alumnos de primaria de los colegios del municipio. Estará abierta hasta el 8 de enero. Otra la tenemos en el Museo de Cerámica de la Alcora, Vida Cerámica, hasta el 13 de mayo con las obras creadas por el taller de artista de Alcora, la Ilustre Cerámica. Y la tercera tenemos en Espai Cultural Overles Aules de la Diputación, que hasta el próximo 11 de enero están exponiendo los participantes en el 17º Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón, que organiza la Asociación Española de Técnicos Cerámicos. Las 23 obras finalistas están ahí, en ese punto donde también podremos ver, por ejemplo, la obra ganadora de esta edición, que justamente el premio se entregará en Cevisama 2025. Cerramos así esta semana Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Bueno, pues así cerramos este programa especial que hemos dedicado a la Navidad. Hemos tenido muchísimos detalles, tanto de la mesa como de eventos que tienen lugar especialmente el día 26, el segundo día de Navidad. Nosotros volveremos el viernes, será 27, allá sobre las 12:20, primero en Herrera, en Cope Más Castellón, y posteriormente en este programa, Mediodía Cope Más Castellón, que ahora continúa con Pilar y Jorge, con Jorge y Pilar.